Avui dimarts comença el canvi de temps, fruit de la borrasca Regina, que ens afectarà durant uns quants dies, però de moment molts núvols i poca pluja. Algun plogim avui dimarts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, són les 8, és dimarts 3 de març. Comencem doncs aquest supermatí, moment per repassar totes les notícies més destacades de la nostra comarca en aquest dia, que d'aquí una estona l'Isaac Vilans ampliarà tota la informació meteorològica. En aquest matí, ara que mateix ens llevem doncs amb un dia força gris, però amb unes temperatures que ronden els 11-12 graus en molts llocs, per exemple, 12 graus i mitja a Palamós, o pràcticament 12 a Palafrugell, 11 a Begur i 12 a Calonge. Com dèiem, d'aquí una estona parlem de la previsió del temps, però tot plegat també serà en un supermatí en què tindrem diversos temes sobre la taula. Però avui l'entrevista voldrem parlar amb Xavier Dilmé, portaveu i cap de la llista del grup municipal Tots per la Bisbal, que ha anunciat la seva dimissió com a regidor per motius personals durant el ple de l'Ajuntament de la Bisbal. Dilmé ha estat regidor amb més anys al càrrec des de la recuperació de la democràcia als ajuntaments l'any 1979 i que la seva trajectòria política va començar l'any 1990. Amb ell voldrem parlar doncs sobre aquesta decisió i també doncs quines han estat doncs les sensacions i la seva experiència al llarg d'aquests anys a la política. I com que és dimarts també parlem de llibres, ho farem com sempre amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut i serà, com és habitual, el tram final del programa. Però també comencem el repàs dels titulars més destacats d'avui. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè a la Junta del Casino la Constància de Sant Feliu de Guíxols engegarà un micromecenatge per mirar de finançar parcialment la rehabilitació de la façana de l'edifici.
El Casino La Constància, conegut popularment com el Casino dels Nois, és un edifici declarat bé cultural d'interès nacional. L'edifici, que data del 1889, compta amb tres façanes i, per tant, el projecte s'haurà de desenvolupar en diverses parts.
També tindrem altres temes, però el repassem amb la Carla Saló. Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat aquesta setmana les obres de millora de la xarxa de clavegueram en 8 zones del municipi amb l'objectiu de fer el sistema més eficient i reduir problemes d'inundacions.
El projecte actuarà als carrers Pau Picasso, Francesc Macià, Farmàcia Girona amb Sant Antoni, Gavina i Margada, així com a l'Avinguda Torre Valentina amb el carrer Rafael Colom i en un tram del Rec Madral, i en cada àmbit s'hi aplicaran solucions específiques segons les necessitats detectades.
Palafrugell commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb activitats durant tot el mes de març. Ho farà sota el lema "Cada dia és 8 de març". Hi haurà conferències, tallers, exposicions, activitats esportives i un acte institucional per promoure la igualtat de drets i oportunitats. I també us explicarem que el grup de defensa del Montgrí ha formalitzat la donació de 20.000 euros a l'agrupació de defensa forestal Montgrí amb l'objectiu de reforçar la protecció ambiental del massís del Montgrí, i l'acte de signatura es va fer ahir a la tarda al local de l'entitat forestal, Carla.
Segons l'acord signat pels presidents de les dues entitats, els recursos es destinaran a la restauració i millora de camins tradicionals i estratègics, ja que aquests són essencials per facilitar el pas dels vehicles d'extinció en cas d'incendi.
Les 8 i 3 minuts, Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
El Baix Empordà vol reforçar el seu posicionament cultural amb una estratègia compartida entre administracions i sector privat.
Així ho ha explicat el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, en una entrevista al Supermatí, després de la reunió celebrada divendres passat a la Fàbrica de Creació Brava per impulsar un hub cultural comarcal.
També en cultura, el grup Oswald Teatre Infantil guanya 4 premis al Festival Internacional de Teatre Sense Fronteres. L'entitat de Palafrugell doncs va participar en aquesta celebració i ha marxat doncs amb els premis de millor presència escènica, millor dicció, actriu revelació i millor vestuari. Per molts dels petits actors ha estat la primera experiència sobre un escenari i una oportunitat per viure el teatre de ben a prop. I també us explicarem que 7 municipis del Baix Empordà es troben per sobre del topall dels pisos turístics del 2028. Joan.
Pals, Begur, Torroella de Montgrí, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segró, Palafrugell i Vilopriu hauran de reduir el total d'habitatges d'ús turístic durant els pròxims 2 anys.
Doncs bé, després ens amplies aquesta informació, però parlem ara de Forallac, perquè presenta un llibre per recuperar la memòria de Violant de Biure, la dama del castell de Vulpellac.
L'acte es farà dissabte 7 de març a les 11 del matí a la sala d'actes de la Casa de la Vila i s'emmarca en la programació del Dia Internacional de les Dones, reforçant així el compromís municipal amb la memòria històrica i la igualtat.
L'activitat Mestres i Mestresses dels Fogons comença nova temporada demà amb una sessió dedicada als arrossos mariners. Maria.
La jornada tindrà lloc a l'Espai del Peix de Palamós a partir de les 6 de la tarda i amb l'accés gratuït. La proposta obre així el calendari d'enguany amb una jornada centrada en un dels plats més representatius de la cuina marinera.
I Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La policia local de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró rep un premi ADR Justícia 2025 per un projecte de mediació amb joves.
La iniciativa, activa des del 2023, ja ha format més de 3.000 alumnes i promou la resolució pacífica dels conflictes.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 6 minuts. Més enllà del Baix Empordà passen coses i us les repassem perquè comencem parlant de Girona. Polèmica oberta per la captura de coipús al riu Unyà, al centre de la ciutat. L'entitat Animal Safe Girona rebutja que se sacrifiquin aquests animals i ha obert una campanya de firmes que ja suma unes 2.000 adhesions. El seu portaveu defensa que no són culpables d'haver arribat al territori i proposa alternatives com l'esterilització o el trasllat a refugis. En canvi, l'Associació Naturalistes de Girona recorda que el coipú és una espècie invasora i que provoca danys greus als ecosistemes i als conreus. Per això defensa limitar-ne la població amb, en aquest cas, minimitzant el patiment. Les captures les fa l'Associació La Sorellona dins d'un projecte finançat per la Generalitat i amb el suport de l'Ajuntament. Al Gironès se'n capturen uns 200 cada any. El sindicat Unió de Pagesos reclama que reforcin les brigades de control, mentre que el Departament de Territori assegura que la presència es manté estable i que l'any 2025 se'n van capturar un total de 1.300 exemplars. I ara anem al port de la Bonaigua, perquè la carretera C-28 s'ha reobert parcialment en pas alternatiu després de 5 dies tallada per una esllavissada. Un tram d'escullera de 60 metres va cedir i va obligar a tancar la via entre Becaïra i el cap del port. Segons Territori, les carreteres del Parc de Conservació d'Esterri d'Àneu tornen a estar obertes. I als tribunals, l'Audiència de Barcelona ha condemnat un mosso d'esquadra a 13 mesos de presó per quedar-se el mòbil i els auriculars d'un home mort al carrer a Santa Coloma de Gramenet. La sentència considera provat que es va apropiar dels dispositius aprofitant la seva condició d'agent. També queda inhabilitat durant el temps de la pena i haurà d'indemnitzar la família amb 850 euros. I ens desplacem doncs fins al País Valencià perquè l'Acadèmia Valenciana de la Llengua rebutja canviar l'accent del nom de la ciutat i manté que la forma correcta és València, amb accent obert. L'informe, aprovat per majoria, considera que els arguments de l'Ajuntament governat pel Partit Popular i Vox són insuficients. L'alcaldessa Maria José Català lamenta la decisió però assegura que continuarà defensant la doble denominació. I miren cap a l'exterior perquè la guerra a l'Orient Mitjà escala i l'Iran amplia l'abast dels seus atacs. En els darrers 3 dies ha colpejat no només Israel, sinó també bases i infraestructures a països del Golf. En aquest cas, el bloqueig de l'estret d'Hormuz ha tensionat els mercats energètics i ha fet pujar el preu del petroli i el gas. El barril de referència, el Brent, s'ha encarit més d'un 5% i s'ha situat al voltant dels $77. El gas també repunta en força i les borses europees registren caigudes moderades, mentre que empreses de defensa i petrolieres pugen. L'or, valor de refugi, també s'enfila. I en paral·lel, un estudi alerta que l'Antàrtida ha perdut gairebé 13.000 quilòmetres quadrats de gel costaner a les últimes 3 dècades. Les dades per satèl·lit mostren un retrocés del 23% a la línia de la costa en algunes zones. Els científics avisen que aquesta pèrdua accelera l'alliberament d'isabergs i contribueix a la pujada del nivell del mar, tot i que en altres punts també s'han registrat guanys de gel per l'augment de les precipitacions i la neu. I ara és moment de repassar el temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tindrem?
Avui dimarts comença el canvi de temps. Estem ja sota la influència de la borrasca Regina, una borrasca que està ara mateix al golf de Cadis, al sud-oest peninsular, però que ja ens envia a una massa de núvols estèril, amb poca activa per ara, però que ja deixa el cel ben tapat i amb carregada de pols en suspensió. Avui dimarts, si hi ha alguna precipitació, serà en forma de fang bruta. I és que ens arriba una massa d'aire una mica més càlida i acompanyada de fang. Inicia el canvi de temps. Ja tenim vents de llevant, una mica més humits. Per tant, la nuvolositat serà abundant avui dimarts, demà dimecres, sobretot dijous i divendres. Us esperem cel majoritàriament tapat. I avui es podia escapar algun plogim. Poca cosa. Inici d'aquest canvi de temps, d'aquesta llevantada que arribarà sobretot de cara a dijous i divendres, amb poca precipitació en principi. Ara mateix la temperatura és força més alta, estem al voltant dels 10 graus de temperatura, una temperatura molt uniforme a tota la comarca. Avui a la màxima no arribarà, no superarà sense gaire els 15 o 16 graus com a molt. Insistim, al llarg d'avui s'anirà remenant la mar i encetem, iniciem un nou període de llevantada. Demà més núvols i més mala mar.
Perfecte, moltes gràcies. Demà ens ho amplies.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I nosaltres ara farem una pausa publicitària i tornem tot seguit aquí, al Supermatí.
Supermatí.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
Torna la botiga al carrer més emblemàtica de la Costa Brava. Nova edició de la botiga al carrer de Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et conviden a la seva gran festa. Ràdio en directe, DJs i una setantena d'establiments amb descomptes únics t'esperen. Botiga al carrer de Platja d'Aro, 7 i 8 de març. Més info a adem.cat/botiga-al-carrer.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Erwin on Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Pràcticament un quart de nou del matí, ara és moment de sentir el comentari d'opinió que avui ens el porta Sabel Gámez.
Ja és primavera, Sant Feliu de Guíxols. I no ho dic perquè el calendari ho marqui, sinó perquè el passat 28 de febrer la ciutat va obrir el taló del Guíxols Escena 2026. I amb ell també va obrir una escletxa de llum dins nostre. Amb Kràmic, el Toni, interpretat amb una sensibilitat punyent pel Biel Duran, i la Laia, a qui l'Anna Moliner dona una veritat desarmant, van omplir el teatre de riures, de somriures i de música. Però sobretot el van omplir d'humanitat. davant d'un públic entregat, complir a cada butaca amb expectació i complicitat, l'obra ens va recordar una veritat tan senzilla com poderosa. El present només té sentit si el vivim amb tots els sentits, amb passió, amb consciència. Si ens atrevim a abraçar-lo per poder-lo recordar amb la mateixa intensitat. La mirada delicada de la Marta Butxaca, autora i directora, ens va conduir amb uns diàlegs aparentment senzills, però carregats d'esperança. Paraules que no feien soroll, però que arribaven al cor. Perquè la vida és més gran i més bonica quan es transforma en un compartir amb. Compartir amb qui estimem. Compartir amb la comunitat. Compartir amb amor. Sempre amb amor, que és el motor que mou el món. Aquella nit, la primavera no només va florir als carrers, sinó també a cada racó del teatre, dins de cada persona, a cada aplaudiment, i naixia un jardí de flors de colors. Perquè el teatre és viu i dona vida. I quan és de qualitat, com el que es viu a Sant Feliu de Guíxols, té el poder de despertar els millors sentiments i recordar-nos que, malgrat tot, encara hi ha motius per creure, sentir i estimar. Visca el teatre!
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Xavier Dilmé, portaveu i cap de llista del grup municipal Tots per la Bisbal, ha anunciat la seva dimissió com a regidor per motius personals durant el ple de l'Ajuntament de la Bisbal. Dilmé ha estat el regidor amb més anys al càrrec des de la recuperació de la democràcia als ajuntaments l'any 1979, amb una trajectòria política que va començar al 1990. Per parlar sobre això, avui el volem saludar. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí, no? Perquè coneixíem aquesta notícia. Com s'ha pres, no?, després de tants anys, el fet de renunciar, de dimitir del càrrec?
Bé, jo ja vaig anunciar, després de l'estiu passat, de que per motius personals, bàsicament per motius de salut, havia de fer un pas al costat, i en aquest moment, doncs, ja vam anunciar un relleu, que seria en la figura d'en Carles Anglada, que a part de ser el nou regidor de Tots per la Bisbal i el nou portaveu, també serà el proper cap de llista de Tots per la Bisbal l'any que ve.
Quan comença tot això? És a dir, en quin moment decideixes fer el pas a la política?
Bé, jo venia, quan era molt jovenet, perquè clar, jo vaig entrar a l'Ajuntament amb 21 anys, no? Una cosa que no és gaire freqüent ara, però imagina't, doncs, l'any 90. Llavors jo venia del món associatiu, bàsicament, professionalment treballava al Diari de Girona, en aquell moment, era redactor del Diari de Girona, i hi va haver-hi una dimissió, jo havia anat a la llista de Convergència i Unió en aquell moment, de l'any 87, encapçalada per l'Albert Vancells, i a l'haver-hi una dimissió, l'Albert em proposa de com ho tenia, doncs, per entrar, doncs, a l'Ajuntament. Això va suposar un canvi radical, diguem-ne, a la meva vida, perquè, evidentment, vaig tenir que deixar, doncs, el diari per incorporar-me, doncs, en el govern, en aquell moment, com a tenent d'alcalde. I, bé, vinguent del món associatiu, vinguent també d'una professió que té una implicació, doncs, bastant especial en el que és la política, doncs, si m'ho podia permetre, en aquest sentit, perquè, doncs, amb 21 anys te pots permetre coses que potser amb 51 no te'ls pots permetre, doncs vaig decidir fer el pas.
Això, doncs, a principis, no?, de la dècada dels anys 90, però a partir d'aquí també, doncs, formar part del Consell Comarcal i també del Parlament, no?
Sí, jo he estat vicepresident del Consell Comarcal en tres ocasions, del 91-99, i llavors vaig tornar-hi fins al 2023, que va ser l'última experiència meva al Consell Comarcal, també com a vicepresident primer. I llavors el que sí que vaig tenir és la sort, perquè per un nacionalista català, doncs, poder ser diputat al Parlament de Catalunya, doncs jo crec que és el màxim que pot ser en política, i vaig poder ser representar el Baix Empordà al Parlament entre el 2006 i el 2015, 9 anys.
El Consell Comarcal, és a dir, la política canvia molt de l'Ajuntament al Consell Comarcal?
Sí, és tot molt diferent. O sigui, cada institució és un altre terreny de joc, no? Tant el Consell Comarcal com l'Ajuntament, com la Diputació, com el Parlament de Catalunya. Són institucions molt i molt diferents. La més atractiva, per mi, cadascú tindrà la seva, no? Per mi la més atractiva és la municipal, l'Ajuntament. Aquest contacte directe amb la gent, aquest veure també de forma directa, doncs, el que fas, no? Si, si arregles un carrer, doncs ho veus al moment, no? No estàs fent una llei allà que s'aplicarà d'aquí 2 anys i ja veurem com irà, si perjudica, si beneficies. L'altre és tangible, aquest cos a cos que també hi ha amb el ciutadà, perquè te'l trobes pel carrer, perquè t'exigeix amb tot el seu dret, doncs te diu, escolta, el que no funciona, el que funciona, però sobretot el que no funciona. Llavors aquest contacte directe amb la gent, aquest poder-ho tocar amb les mans, el que vas fent el dia a dia, jo crec que el que ens agrada la política, jo crec que és la millor política.
Que a vegades és això, també doncs, el fet d'estar molt a prop de la ciutadania també doncs, és més fàcil de que li puguin dir les coses que no funcionen.
Sí, sí, evidentment, i la gent es talla un pèl, i cada vegada menys.
Sí?
I és bo també això, Sí, sí, no, a mi m'agrada molt, no? Jo ja sé que a vegades quan hi havia alguna cosa que hi havia una mica de conflicte, a mi m'agradava anar a fer el vol a la tarda allà perquè te'ls verdufessin una mica, perquè això també de vegades te fa posar les piles, no? Hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que si estava al Parlament es llestanca la porta, el contacte directe amb la gent és el que és, i és un altre, diguem-ne, un altre esglobo, no? Però, diguem-ne, els que ens va una mica a la marxa, el que, diguem-ne, ens agrada aquest contacte directe amb la gent, encara que sigui, perquè la gent, és veritat, te diu més el que no funciona que no pas el que funciona ja es dona per suposar que ha de funcionar, per tant, no te felicitaran pas, no? Però sí que te retrobaran el que no fas anar bé o que no funciona. I llavors tu t'has d'explicar a vegades perquè les coses se retarden més del compte, perquè estem en una societat, en una administració que és una màquina burocràtica farragosa i estem arribant a uns nivells insuportables pel que fa a la gestió del dia a dia, i llavors això també ho has d'explicar al ciutadà.
No, em deia no, que cada cop la gent es talla menys, per tant, ha canviat, diríem, la política en aquestes dècades?
Sí, jo crec que bastant, Jo recordo l'any 90, els primers anys de govern meus, era molt difícil que algú vingués a demanar, de menys una visita, i te vingués a demanar, no sé, potser tenies 5 visites a la setmana. Vull dir, ara últimament en podies tenir 7 o 8 cada dia. Vull dir que en aquest sentit, també el ciutadà, diguem-ne, ha après a fer servir els seus drets democràtics. Però, escolta'm, si hi ha una cosa que no funciona, tenim un problema al carrer, hi ha aquella farola que no crema des de fa no sé què, he fet una instància, no se me soluciona, doncs no, jo vaig a parlar directament amb el regidor, amb l'alcalde, amb el alcalde, amb qui sigui, perquè tinc el dret de que això se me solucioni. No? I si no, vull rebre una explicació de per què no es pot fer o per què no es fa. I això jo crec que és altament positiu.
Com ha canviat també la Bisbal en aquests anys?
Bé, la Bisbal ha canviat amb coses positives i coses negatives, no? Suposo com la majoria de municipis. Nosaltres és veritat que econòmicament hem perdut pistonada. La Bisbal va patint una mica de pèrdua de pistonada bastant continuada en els temps per diversos factors, no? Nosaltres no tenim la sort de tenir costa, llavors ens situa en una, diguem-ne, amb un purgatori entre l'interior i la costa, que per segons què és positiu, però per segons què no. També tenim una àrea d'influència complicada que ens ha absorbit, diguem-ne, el que és l'indústria, amb dos polígons industrials molt potents, el de Forallac, sobretot, però també el de Corçà, i llavors nosaltres ens ha, diguem-ne, deixat situat com a ciutat de serveis. Això no s'entén sempre, la Bisbal. La Bisbal sempre li ha agradat aquest glamour històric de ser una ciutat industrial. I llavors això ens ha dificultat aquest pas a la ciutat de serveis, de creure'ns que podem ser una ciutat de serveis potent. Tenim institucions com a capitalitat, doncs, on el Consell Comarcal, Hisenda, els jutjats, tenim tota una sèrie d'equipaments supralocals que ens consoliden precisament com a ciutat de serveis. Tenim tota una població que treballa fora allà, que treballa a Corçà, però que viu i gasta cultura, gasta comerç, etc. a la Bisbal. Llavors, la Bisbal, de vegades, això s'hi ha adaptat, però amb recança. I això també ens ha dificultat de poder, diguem-ne, despegar una mica econòmicament.
Ara que no ha pres aquesta decisió, hi ha algun aspecte, algun tema que li hagi quedat pendent no, en aquests anys de política?
Bé, jo crec que a la Bisbal sempre hem pecat d'una cosa, i aquí m'hi poso jo també, m'hi poso a tots els grups que han passat a l'Ajuntament tots aquests anys que jo he viscut, aquest període de 36 en què 28 he estat regidor, que és la planificació de futur. Jo crec que aquí hem anat sempre una mica fluixos. I ara ho notem especialment amb el tema del nou geriàtric. O sigui, la Bisbal ara està visquent, com tot el país, la jubilació del que s'ho diu els primers del baby boom, no? Això genera que els reptes de futur de la ciutat ja no són reptes culturals, esportius, de lleure, que també n'hi ha, eh? S'està parlant d'un nou pavelló, etc. Però abans d'aquests reptes hi ha un repte principal, que és l'assistencial. O sigui, la Bisbal té un geriàtric municipal de 60 places que està absolutament col·lapsat i és insuficient, i ha de créixer. I allà on està no pot créixer. La Bisbal necessita un geriàtric nou, pensat en projecció de futur, que permeti acollir tot aquest increment de necessitat assistencial i de cura que tindrà la ciutat a partir d'allà. I llavors aquí sí que és el gran dèficit d'equipament que té la ciutat en aquest moment, és aquest. També és veritat que la Generalitat no ha col·laborat gens amb ajudants, perquè al final cal fer el cap que ha de fer geriàtric és la Generalitat, no són els ajuntaments. La competència és de la Generalitat. Llavors aquí la Generalitat s'hauria d'arremangar més, perquè el que no pot ser és que nosaltres, com a ciutat inclusiva, el que no podem permetre és que la gent que ha viscut, que ha treballat a la Bisbal tota la seva vida, que ha ajudat que la Bisbal sigui el que és avui, quan és gran i necessita un suport assistencial, o els hem d'anar a Banyoles, a Girona o a Palamós. No? Aquest és el gran tema.
A nivell personal, per exemple, li hauria agradat haver estat alcalde?
Bé, és una cosa que a vegades m'he plantejat, bueno, de fet m'he presentat tres vegades, no? Com a cap de llista, llavors si te prenses com a cap de llista pot tocar-te de ser alcalde, no? Però no m'ha preocupat excessivament. Jo, més aviat, sempre he sigut... m'ha agradat estar en els governs. Jo crec que, si t'ho dic, és la política municipal, no és per estar a l'oposició, t'hi posen els electors, o de vegades t'hi posen els pactes. Però tu, quan te presentes, més enllà de si és alcalde o si tenim alcalde, és poder governar, perquè governar al final és aplicar les polítiques que tu creus que s'han de fer i aplicar els canvis que tu creus que s'han de fer al ritme que creus que s'han de fer. Llavors això és important. Alcalde podria, en algun moment, inclús ho podria haver-m'ho plantejat de forma pactes que es van fer, perquè en aquest període hi ha hagut de tot, alcaldies compartides, etc. Una vegada va estar sobre la taula, però jo crec que ja estava bé jo on estava.
Estem parlant amb Xavier Dilmé, no? Que doncs, ha dimitit, no diríem, del càrrec. Això vol dir que s'allunya totalment de la política o que d'alguna manera hi continuarà vinculat?
No, jo el que faig és una mica, diguem-ne, de treure'm pressió de sobre, perquè el meu cos ho necessita, ja m'ha fet algun avís. Llavors el que faig és, me retiro de la política institucional, de primer lloc, que és el portaveu i regidor de Tots per la Bisbal. Jo continuaré col·laborant amb el nou equip de Tots per la Bisbal, evidentment, com el primer, i aniré i faré el que em digui el proper cap de llista. I, per altra banda, jo sóc el coordinador també de Tots per l'Empordà, la coalició de partits independents i municipalistes de l'Empordà, i aquí jo continuaré fent-ho com ho he fet els últims 6 anys.
Abans em deia, no?, que ja s'havia presentat el relleu. Com ha estat també doncs, aquestes setmanes de preparació, no?, d'aquest canvi?
Bé, nosaltres hem tingut un factor que no hi comptàvem. Nosaltres estàvem al govern municipal, com sabeu. A l'octubre vam sortir-ne, precisament perquè la resta de grups del govern no van pair massa bé doncs, aquest canvi. Carles Anglada, doncs, el meu substitut i nou cap de llista, és una persona... És un bon candidat, en aquest sentit, i suposo que ha aixecat ampolles del fet que sempre és més fàcil treballar amb algú que, diguem-ne, ja està al final de la seva carrera política que no pas fàcil de treballar, vull dir, estrictament des del sentiment partidista de cadascú, eh? Que és més fàcil treballar amb algú que ja està al final de la seva etapa política que no pas amb algú que comença amb ganes, amb una trajectòria professional brillant, etc. No? És un competidor més potent. Això va generar una certa estiventosa en el govern i que jo no vaig poder tolerar de cap manera, i el grup en aquest sentit em va secundar i ho vam solucionar doncs, sortint del govern.
Doncs hem parlat amb Xavier Dilmé sobre doncs, com ha estat aquesta decisió. Recordem que es portaveu cap de llista, no? Està cap de llista del grup municipal Tots per la Bisbal amb dècades doncs, en el món polític. No sé si hi ha alguna cosa més que vulgui afegir ja en aquests darrers instants.
No, només agrair sempre en aquests moments, moments d'agraïment, no? Agrair doncs, els caps de llista que em van fer confiança per poder haver estat regidor tot aquest temps, també agrair la confiança de la gent que m'ha acompanyat en aquest projecte que es diu Tots per la Visual, que va començar fa 6-7 anys i que gairebé ningú em donava un duro, diguem-ne, per ell, i també, evidentment, la confiança de l'electorat, perquè si he estat tants anys aquí, sobretot a l'últim període, anant com a cap de llista, és perquè la gent m'ha fet confiança en el seu vot.
Doncs bé, Xavier Dirmé, moltes gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Hem arribat ja a 8:45 del matí. I, per tant, ara és moment de començar el repàs a als titulars més destacats del dia d'avui, els que us hem ampliat, no, els que us hem explicat, i que ara és moment d'ampliar-vos els.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I comencem, doncs, repassant l'actualitat, parlant que la Junta del Casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols engegarà un micromecenatge per mirar de finançar parcialment la rehabilitació de la façana d'aquest edifici. El Casino La Constància, conegut popularment com a Casino dels Nois, és un edifici declarat bé cultural d'interès nacional. Maria Alzina.
El membre de la Junta del Casino, Daniel Pedrero, reconeix que fa més de 40 anys que no es realitzen obres de rehabilitació i adequació de la façana. De moment tenen garantits 200.000 euros per part de la Generalitat, però necessiten més finançament, tal com explica Pedrero. Per això, des de la Junta han decidit impulsar aquest projecte de micromecenatge. Reconeix que el projecte de rehabilitació podria costar uns 450.000 euros.
Clar, en principi, el projecte de façana és molt ambiciós, perquè clar, són tres façanes i és un edifici molt voluminós, i hem dividit el projecte en dues fases diferents. En aquesta primera fase, que és la que tenim subvencionada, el pressupost total puja més o menys cap als 450.000 euros. Uh-huh. I clar, d'aquests 450-200 ens els dona la Generalitat, i clar, s'han de suplir els 250 restants. Uh-huh. I d'aquí el que demanem per crowdfunding és entre 40 i 80.000, més o menys.
L'edifici, que data del 1889, compta amb tres façanes i, per tant, el projecte s'haurà de desenvolupar en diverses parts. A més de pintar l'edifici, cal actuar en la zona de canonades, els balcons, la teulada, entre d'altres. En cas de no fer-ho i de no dur a terme aquestes reformes, l'edifici es podria deteriorar encara més. Tot i que encara no hi ha una data clara per finalitzar les feines, la voluntat des del casino és mirar d'iniciar aquestes obres de rehabilitació a partir del mes de setembre d'aquest any. Cal tenir en compte que el seu bé cultural d'interès nacional necessita passar una sèrie de processos i aprovacions més llargues que altres edificis i que el procés de rehabilitació es podria allargar. Daniel Pedrero, però, apunta que la primera fase, que seria rehabilitar les façanes de la Rambla i el Passeig dels Guíxols, es podria allargar mig any. En el cas de comptar amb més finançament, la intenció seria impulsar la segona fase, que seria rehabilitar la tercera façana del carrer Sant Roc. De moment, encara estan pendents de saber si hi hauria la possibilitat d'obtenir finançament d'altres administracions.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat aquesta setmana les obres de millora de la xarxa de clavegueram en 8 zones del municipi amb l'objectiu de fer el sistema més eficient i reduir problemes d'inundacions. Els treballs han començat al carrer de Pau Picasso i s'estendran en altres punts del terme municipal, Carles Saló.
El projecte actuarà als carrers Pau Picasso, Francesc Macià, Farmàcia Girona amb Sant Antoni, Gavina i Margatda, així com a l'avinguda Torre Valentina amb el carrer Rafael Colom i en un tram del Rec Madral, i en cada àmbit s'hi aplicaran solucions específiques segons les necessitats detectades. D'aquesta manera, el consistori vol donar resposta a episodis de pluja intensa que generen bassals i desbordaments. Les actuacions inclouen la instal·lació de nous tubs i embornals per recollir l'aigua de la pluja i evitar que es barregi amb les aigües residuals, així com la col·locació d'etapes de registre que facilitin el manteniment i la renovació de bombes per prevenir acumulacions persistents. Amb aquestes millores, el municipi vol disposar d'un clavegueram més resilient, adaptat al creixement demogràfic i als efectes del canvi climàtic. Les obres tindran una durada aproximada de 5 mesos i s'executaran per fases per minimitzar les afectacions al trànsit i a la vida quotidiana, i alhora es garantirà una senyalització clara amb rutes alternatives quan sigui necessari. Les instal·lacions de serveis existents no es veuran afectades durant l'execució dels treballs. El cost total de la intervenció és d'uns 88.000 euros, una inversió que el consistori considera necessària per millorar la seguretat i el confort dels veïns en episodis de pluja intensa.
el grup de defensa del Montgrí ha formalitzat la donació de 20.000 euros a l'agrupació de defensa forestal Montgrí amb l'objectiu de reforçar la protecció ambiental del massís del Montgrí, i l'acte de signatura es va fer ahir a la tarda al local de l'entitat forestal. Amb aquesta aportació, l'entitat ecologista vol contribuir de manera directa a la conservació activa de l'espai natural carlà.
Segons l'acord signat pels presidents de les dues entitats, els recursos es destinaran a la millora i restauració de camins tradicionals i estratègics, ja que aquests són essencials per facilitar el pas dels vehicles d'extinció en cas d'incendi. A més, també es finançaran tractaments de la vegetació per reduir la càrrega combustible amb l'objectiu de fer boscos més resilients davant el foc. Aquestes actuacions inclouran l'arranjament de la xarxa viària forestal i aclarides de massa forestal complementàries a les que es duen a terme habitualment els bombers i els ajuntaments de Torroella de Montgrí i Ullà, així com la mateixa agrupació de defensa forestal Montgrí i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. D'aquesta manera, la donació permetrà reforçar accions estratègiques ja planificades al territori. Els 20.000 euros procedeixen d'una indemnització rebuda pel grup de defensa del Montgrí arran de la inexecutabilitat d'una sentència que condemnava l'Ajuntament d'Ullà a clausurar l'activitat de la pedrera del Mas Blanc, i un cop cobertes les despeses judicials, l'entitat ha decidit destinar els fons restants a una actuació directa en benefici del massís. Segons l'entitat, es tracta de retornar els recursos a la muntanya, que és l'espai que va motivar l'acció judicial. El regidor de la Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i president de l'Agrupació de Defensa Forestal Montgrí, Genís Pigem Oliver, ha agraït la donació i ha destacat que aquesta aportació permetrà reforçar actuacions clau de manteniment de camins i de gestió forestal. En aquest sentit, ha remarcat que aquestes mesures són essencials per millorar la capacitat de resposta davant un incendi i per incrementar la resiliència del massís.
I ara canviem de tema perquè volem parlar de cultura. El Baix Empordà vol reforçar el seu posicionament cultural amb una estratègia compartida entre administracions i sector privat. Així ho ha explicat el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, en una entrevista en aquest programa després de la reunió celebrada divendres passat a la fàbrica de creació Brava per impulsar un hub cultural a la comarca, Joan.
Marquès ha volgut remarcar que el projecte no neix d'ara, sinó que forma part d'un procés iniciat fa més de 2 anys amb l'elaboració d'un document estratègic consensual amb empreses i ajuntaments. Ha afirmat que el Baix Empordà és una comarca potent a nivell de cultura i que ho ha de ser més, defensant la necessitat de fer un pas endavant i coordinar millor tot el potencial existent.
Que hem de tenir en compte i hem de trencar aquest estereotip de que està molt bé a Barcelona de tant en tant i està molt bé a Girona de tant en tant, però el que està encara més bé és que nosaltres vivim en una comarca que fan prou activitats com per poder gaudir al màxim de les activitats que es fan.
La trobada va reunir representants municipals, equipaments culturals, fundacions i iniciatives privades per posar en comú experiències i detectar oportunitats. Hi van participar municipis com Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Calonja, així com equipaments com el Museu d'Arqueologia d'Ullastret i projectes culturals de la Bisbal. Segons Enric Marquès, la clau és la col·laboració público-privada que considera imprescindible per avançar. L'objectiu no és substituir ni uniformitzar les programacions locals, sinó posar esforços en comú i generar sinergies que reforcin la projecció de tota la comarca.
Podries que considerem que la col·laboració precisament público-privada és imprescindible si volem tirar endavant. L'administració hi ha de ser, tot i que és veritat que l'empenta normalment ve del sector privat en altres aspectes. Amb aquest cultural està com més repartit, però també, perquè al final qui deixa els quartos, per dir-ho d'alguna manera, i qui posa el risc del dia a dia i de la feina, tant si surt bé com si surt malament, en el 95% dels casos, el 98% dels casos, són les empreses privades.
Un dels primers deures detectats és la creació d'una agenda cultural comarcal unificada. La proposta passa per disposar d'un espai digital únic on es pugui consultar tota l'oferta cultural del Baix Empordà. Una altra línia de treball és reforçar la formació vinculada al sector cultural, especialment en perfils tècnics i de suport, on actualment hi ha una manca de professionals.
I parlant de cultura, Oswald, el Teatre Infantil de Palafrugell, el grup de teatre d'Oswald Studios, estan reconegut a Lloret de Mar dins el Festival Internacional de Teatre Centre Sense Fronteres. Durant la jornada, el grup ha guanyat 4 premis que destaquen el talent i la dedicació dels seus petits actors. Són millor presència escènica, millor dicció, actriu revelació i millor vestuari. Molts dels participants avui dia no havien trepitjat mai un escenari, fet que els ha permès explorar la seva passió pel teatre, i els infants han pogut actuar, explicar històries i viure l'experiència teatral en un entorn professional i acollidor. I 7 municipis del Baix Empordà es troben per sobre del topall dels pisos turístics del 2028. Pals, Begur, Torroella, Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, juntament també amb Palafrugell i Vilopriu, hauran de reduir el total d'habitatges d'ús turístic durant els pròxims 2 anys, Joan.
El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya va publicar a finals del mes de gener les dades relatives al total d'habitatges d'ús turístic del país, unes dades recollides per Trascat. El Baix Empordà és la comarca amb més habitatges d'ús turístic registrats, amb 17.972, seguida de prop per l'Alt Empordà, amb 17.291. El 2028 entrarà en vigor un límit legal per regular els habitatges d'ús turístic dels municipis d'arreu de Catalunya, amb un màxim de 10 pisos turístics per cada 100 habitants. Al Baix Empordà, 7 municipis superen aquest topall i, per tant, hauran de reduir el total d'habitatges d'aquest ús durant els pròxims 2 anys. Pals és el municipi amb una major relació entre els habitatges d'ús turístic i els habitants, ja que amb les dades actuals hi ha més de 55 habitatges per cada 100 habitants. Això significa que amb la població actual de 2.552 persones, Pals podrà tenir com a màxim 255 habitatges d'ús turístic el 2028. Ara mateix aquesta xifra puja fins al 1.419, número que gairebé multiplica per 6 el llindar que tindrà el municipi d'aquí a 2 anys. Begur és el següent municipi a la llista i, tot i no tenir una situació tan greu com Pals, també ha de reduir notòriament la xifra de pisos turístics de la localitat. En el seu cas, hi ha actualment 1.171 habitatges d'ús turístic i, amb la mesura que entrarà en vigor d'aquí a 2 anys, aquest número s'hauria de reduir fins als 428 si la població es manté. Torroella de Montgrí, Calonja i Sant Antoni i Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ronden els 20 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, així que de cares al 2028 hauran de reduir aquesta xifra a la meitat. I els dos municipis restants que superen el llindar són Palafrugell i Vilopriu, que es troben lleugerament per sobre dels 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. Per altra banda, el municipi amb una menor relació entre allotjaments turístics i habitants és la Bisbal d'Empordà, que no arriba a mig habitatge d'ús turístic per cada 100 bisbalencs. En total compta amb 50 pisos turístics, mentre el límit del 2028 li permetria augmentar fins al 1.173. Verges és el següent, registrant 1,21 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. De cara al 2028, els municipis que comptin amb més de 10 allotjaments turístics per cada 100 habitants no podran atorgar noves llicències ni tampoc prorrogar les actuals. De fet, els habitatges d'ús turístic actuals tenen la llicència en vigor des del 2023, quan es va aprovar el decret llei, amb una durada de 5 anys prorrogable a 10. Per tant, si el 2028 aquests 7 municipis baixen por de nasos no han reduït el número, tampoc podran renovar la seva llicència fins al 2033.
I Joan, també ens has de parlar de Forallac perquè presenta un llibre per recuperar la memòria de Violant de Viure, la dama del castell de Vulpellac. L'acte es farà dissabte a les 11 del matí a la sala d'actes de la Casa de la Vila i s'emmarca en la programació del Dia Internacional de les Dones per reforçar el compromís municipal amb la memòria històrica i la igualtat.
La publicació, impulsada pel consistori amb el suport de Publicacions Permanyer, recull la recerca elaborada per la historiadora Imma Puig Aleu, que ha reconstruït la trajectòria de Violant de Viure a partir de fonts notarials i documentació conservada a l'Arxiu Històric de Girona i que alhora situa la protagonista dins el context social i polític de la Girona del segle XVI. D'aquesta manera, el llibre ofereix una mirada rigorosa i divulgativa que permet contrastar els relats populars amb la documentació històrica. El conjunt del castell i l'església de Sant Julià i Santa Basilissa constitueix el centre del nucli medieval de Vulpellac i està declarat bé cultural d'interès nacional, i és precisament en aquest espai on una inscripció del segle XVI ha alimentat durant generacions una llegenda fosca sobre un possible crim per gelosia. Tanmateix, aquesta història no havia estat analitzada amb criteri historiogràfic fins ara, fet que ha contribuït a perpetuar una versió no contrastada dels fets. L'alcalde de Forallac, Josep Sala, obrirà l'acte de presentació i, tot seguit, l'autora l'oferirà una conferència per explicar el procés de recerca i els principals resultats de la investigació, amb la voluntat d'apropar la figura de Violant de Viure a la ciutadania. Segons la regidora de Cultura i Igualtat, Olga Galceran, la iniciativa respon a la necessitat de completar el relat medieval del municipi i de visibilitzar les dones en la història local. La presentació reforça el compromís municipal amb la igualtat de gènere i amb la recuperació de la memòria històrica femenina, ja que el consistori treballa al llarg de l'any en accions de sensibilització i prevenció per avançar cap a una societat més justa i més equitativa. En aquest sentit, la recuperació de la figura de Violant de Viure es planteja com un exercici de rigor, però també com un acte de justícia històrica. Amb aquesta publicació, Forallac vol oferir una visió documentada i contrastada del seu passat medieval i al mateix temps contribuir a una lectura més completa i inclusiva de la història del municipi.
De fet, parlant del 8M, Palafrugell reivindica la igualtat amb un mes sencer d'activitats. Des d'ahir fins al 28 de març, sota el lema Cada dia és 8 de març, el programa inclourà conferències, tallers, exposicions, activitats esportives i actors culturals oberts a la ciutadania. L'objectiu és fer visible la necessitat d'igualtat de drets, d'oportunitats i de tracte entre dones i homes. De fet, ahir va haver-hi un cicle a la biblioteca i durant aquesta setmana també hi haurà una hora del conte dedicada a dones valentes, una pedalada popular davant del centre d'atenció primària i una xerrada sobre dones novel·listes de finals del segle XIX i principis del segle XX. El dia 6 de març a la plaça Nova hi haurà la lectura dels centres educatius i el manifest institucional serà aquest divendres. El mateix dia també s'organitzarà un taller d'educació sexual amb perspectiva feminista a Can Genís. I també al cap de setmana hi haurà un taller creatiu al Museu del Suro i una ballada de l'Indie Hop per la Igualtat a Plaça Nova. A més, del 6 al 9 de març es podrà fer una ruta pels carrers amb nom de dona decorats pels centres educatius del municipi. Tot això podeu trobar també doncs, a la programació de Palafrugell. I l'activitat Mestres i Mestresses dels Fogons comença nova temporada demà amb una sessió dedicada als arrossos mariners. La jornada serà a l'Espai del Peix de Palamós a partir de les 6 de la tarda i amb accés gratuït. La proposta obre així el calendari d'enguany amb una jornada centrada en un dels plats més representatius de la cuina marinera. Maria.
La sessió permetrà conèixer diferents modalitats de cuina tradicional elaborades amb arròs, ja que aquest producte està present en receptes que van des de les més senzilles i populars fins a les més elaborades. A través de demostracions en directe, el públic podrà descobrir tècniques i ingredients vinculats al peix de Palamós. El cicle l'organitza el Museu de la Pesca i té un marcat caràcter etnològic perquè vol divulgar la gastronomia marinera tradicional i preservar el patrimoni culinari vinculat al món pesquer. D'aquesta manera, la cuina es converteix en una eina per transmetre memòria i identitat local. Després d'aquesta primera sessió, el calendari continuarà el 1 d'abril amb una jornada dedicada al suquet de peix, mentre que la temporada es tancarà a finals d'abril amb una proposta centrada en la cuina del peix blau. Així, el programa ofereix tres cites que recorren alguns dels plats més emblemàtics del litoral. L'activitat s'inclou dins el programa Memòria Viva del Museu de la Pesca, que impulsa accions de recerca i divulgació del patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava i que forma part de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya.
I també us hem d'explicar que la policia local de Castellplatja d'Aro i S'Agaró en rep un premi ADR Justícia 2025 per un projecte de mediació amb joves. La iniciativa, activa des del 2023, ja ha format més de 3.000 alumnes i promou la resolució pacífica dels conflictes. Marta Castany.
La policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha estat reconeguda amb el premi ADR Justícia 2025 per un projecte que situa la mediació al centre de la seva acció preventiva amb infants i joves. El guardó distingeix la millor pràctica impulsada des de l'administració local i reconeix el valor educatiu de la iniciativa. El projecte, sota el nom Conflicte i Convivència, introdueix la mediació i la comunicació no violenta tant als centres educatius com a l'espai públic, amb l'objectiu de prevenir conflictes i reforçar la convivència. D'aquesta manera, la policia assumeix un paper formatiu i facilitador i posa l'accent en el diàleg i la reparació. La iniciativa va començar el maig del 2023, amb presència activa dels agents en espais freqüentats per joves i, posteriorment, es va estendre a escoles i instituts del municipi. Així, el programa s'ha consolidat com una eina estable dins la comunitat educativa.
Des d'aleshores, més de 3.000 alumnes de primària i secundària han rebut formació en gestió de conflictes, mentre que una seixantena han exercit com a mediadors amb acompanyament especialitzat. A l'Institut Ridaura, el servei de mediació entre iguals funciona de manera coordinada amb l'equip directiu, fet que reforça l'autonomia de l'alumnat en la resolució de desacords.
El cap de la policia local, l'inspector David Puertas, explica que la funció dels agents és oferir eines i orientació perquè siguin els mateixos alumnes qui gestionin els conflictes. Segons Puertas, l'objectiu és formar joves que optin per la paraula i no per la violència quan afrontin un problema. El reconeixement es va lliurar el 18 de febrer en el marc dels Premis ADR Justícia 2025, on el jurat va valorar la solidaritat solidesa tècnica i la projecció del projecte dins i fora de Catalunya. Durant l'acte, el conseller Ramon Espadaler va defensar la mediació com una aposta clara per la cultura de la pau i la convivència. El premi inclou una dotació de 1.500 euros que la policia local destinarà a l'Hospital Sant Joan de Déu i el lliurament del xec es farà durant la diada de la policia local al setembre. Mentrestant, la unitat treballa per ampliar el projecte a més de centres educatius i consolidar un model preventiu que prioritzi el diàleg com a eina de seguretat pública.
Doncs bé, moltes gràcies també doncs, per aquesta notícia. Falten ja 10 minuts per les 9, com que és dimarts. Anem a parlar de llibres. I per tant, això vol dir que una setmana més hem de saludar a la Maria Teresa Calabús. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, preparada per explicar-vos una mica de història de llibres.
Doncs bé, de què ens vols parlar? De què parlem avui?
Mira, avui havia pensat, pensava buscar-vos una obra feminista, perquè aquesta setmana, el diumenge, celebrarem el Dia de la Dona Treballadora, però resulta que me n'he donat compte que el llibre que estava llegint, malgrat no estar escollit amb aquesta idea, sinó perquè el divendres tenim el Club de Lectura a la llibreria, també ho és. I estic parlant de Hamnet, de l'autora Maggie O'Farrell, i en volem parlar perquè nosaltres tenim una secció que es diu Les millors històries primers llegeixen, i considerem que és important que, sobretot, ara hi ha molt de jovent que està com descobrint les sèries i les pel·lícules a través de les plataformes, que no han sigut gaire cinèfils, i de sobte se'n donen compte que hi ha una història darrere molt més complexa, molt més treballada, molt més plena de matisos, sobretot, que és el que pot fer un llibre respecte a una pel·lícula. O bé, en tot cas, poden ser una mica diferents. I aquesta secció ens agrada molt. I avui, aquesta setmana hem decidit parlar de Hamnet, perquè probablement molta gent haurà vist el cinema, que s'està estrenant en aquests moments, estan a la cartellera de molts pobles. I volem defensar, no perquè sigui millor ni pitjor, en aquest cas no ho volem dir mai nosaltres, gairebé sempre hem sentit la frase el llibre és molt millor. Bueno, el llibre és molt millor necessàriament, o sigui, no és que sigui molt millor, és que és diferent. O sigui, jo penso que qui li agradi el cinema i qui li agradi llegir ho ha d'intentar separar. I ha d'intentar anar al cinema amb la mirada oberta, de dir, veure com ho veu el director, la lectura que jo he fet d'aquest llibre. Fins i tot en aquest llibre us puc dir que ho podeu fer al revés. Si ja han anat al cinema, que no diguin ja l'he vist, perquè de debò hi ha uns capítols, hi ha uns moments, hi ha uns personatges i hi ha uns matisos que no poden estar en el cinema.
O sigui que aquí va bé potser complementar-ho, és a dir, les dues coses.
Exacte. No, jo el que dic és que seria una llàstima perdre's una lectura tan meravellosa com és Hamnet de la Maggie O'Farrell. Aquesta autora és irlandesa i ja té una trajectòria literària extraordinària, té premis literaris importantíssims mundials, té unes 8 novel·les probablement, i Hamnet va ser la primera que va estar basada en un personatge real i en un fet real. I això li dona una nota una nota biogràfica que les altres novel·les anteriors no tenien. A partir de Hamnet també va fer Retrat d'una dona casada, que també és biogràfica. Però, clar, ella ho transforma en novel·la d'una manera magnífica i fa pensar en les novel·les històriques, perquè, clar, situa exactament en l'època el personatge i l'ambientació, el vestuari, el comportament. I en aquí ve, que us vull dir que també penso que era una bona novel·la per parlar del feminisme. El personatge principal, que és la dona de Shakespeare, ell té 18 anys. Ella se'n dona compte que ell no és una persona del montón, per dir-ho d'alguna manera, sinó que té un interior molt ple, té un interior amb una vida pròpia molt intensa, cosa que al segle XVI, a l'Irlanda del segle XVI no, o a Anglaterra, no era habitual, no? Potser la cultura estava molt... O sigui, hi havia molt poca gent que havia arribat a la, a la possibilitat dels estudis i a tenir la cultura que va tenir Shakespeare. Llavors ella, detectant això, i era una dona fetillera, una noia orfa, que vivia sota, d'alguna manera, la presència d'una madrastra dura, difícil de conviure, va pensar que amb el matrimoni podia marxar d'aquella casa i va procurar quedar embarassada de Shakespeare, quan ell, vull dir, tenia una aventura amb una dona, saps? També enamorat, però en tot cas, ell té 18 anys i ella en té 26. I aquesta dona ha pres la decisió de quedar embarassada d'un home que considera que té un potencial, molta cosa a dir. Comencen la vida en el poble, però aviat ella veu que Shakespeare s'està consumint, pràcticament agafa una depressió, i malgrat ja tenen una filla i una altra en camí, decideix que ell ha de viure a Londres perquè el poble se li fa petit. Aquest és el principi de l'argument de Hamlet, i trobo interessantíssim matisos de la novel·la. Vull dir que l'aconsellem com una novel·la feminista i com una novel·la molt interessant, sobretot a nivell narratiu. És una autora que qui llegeixi el primer llibre de Maggie O'Farrell ho llegirà tot, o sigui, és que no es pot evitar. És una de les millors narradores del moment.
Doncs bé, una recomanació, doncs, que entren ganes d'anar a buscar.
És de debò que, malgrat el que us he dit, podria semblar que pot interessar més a dones que homes, de cap de les maneres, o sigui, tot el món rural. El pare de Shakespeare feia guants, evidentment comprava les pells en els pagesos dels animals, els fabricaven, i ell era un velet de 18 anys que rebia sempre patacades perquè era una mica allò ensimismat, gairebé sempre estava mirant els núvols. Vull dir, era un home que no estava fet per la vida que el seu pare s'esperava, que simplement fos treballador, matiner, i que es dediqués a fer guants i a repartir-se i a vendre'ls. Ell ja va ser el primer de la família que va estudiar, va ser professor de llatí de nens del poble, que la família benestant els volia fer estudiar. També era el tutor de mainades, el tutoret, després li deien, perquè tot just tenia 18 anys, vull dir, era un velet massa jove pel que li va venir a sobre amb el casament d'una dona tan intensa com va ser la seva dona.
Doncs bé,
digues. Se sap molt poc de la biografia de Shakespeare. La veritat és que s'intenta mirar què hi ha de veritat en el llibre i en la novel·la i a la pel·lícula, però hi ha coses que no es poden garantitzar. O sigui, així com hi ha altres autors que sí que les biografies són molt contrastades, de Shakespeare no ho són gaire. En tot cas, sí que a Londres ell va aconseguir enriquir-se. Sabem que va aconseguir tenir accions del teatre, va tenir gent que el va ajudar, i finalment va ser un home d'èxit en la seva època. Va morir a capdalat, vull dir, va morir amb diners, i tot i que se'n van tornar al poble, malgrat tota la vida la va fer a la d'allòs, la va fer a Londres, la seva vida des dels 18-19 anys fins cap als 50 i pico que va morir, però se'n va tornar a casa. I més, no se li coneixen històries amoroses tampoc especialment assegurades.
No, que a vegades també això pot sorprendre, no? Perquè penses, una figura com Shakespeare, sembla, doncs, que hauríem de saber-ho tot.
Doncs no, sí, és veritat. Fins i tot s'ha qüestionat si totes les obres són seves, els sonets estan bastant garantitzats, que sí, però hi ha dubtes. També hem de dir que quan ell va arribar a Londres, el teatre i el món de la faràndula es considerava un entreteniment vulgar, sempre eren comèdies, i probablement Hamlet, aquesta novel·la, també vol recuperar o fer visible un Shakespeare de tragèdies i de drama que va començar a posar seriositat en el món interpretatiu, i en aquí va començar a canviar també la imatge que es va tenir del món del teatre. Vull dir, no deixava de ser un hi-hi-ha-ha, i vull dir, fins i tot per la gent més humil. I en el moment en què ell comença amb les tragèdies, que en la pel·lícula també és evident, que la dona fins i tot diu, està escrivint la seva última comèdia, i un altre personatge de la pel·lícula li diu, no t'equivoquis, ha fet una tragèdia, doncs, i arran probablement de la mort del seu fill bessó.
Doncs...
que això sí que és una interpretació de la Maggie O'Farrell, però bueno, podria ser.
Doncs bé, haurem d'acabar-ho, hem de deixar-ho aquí, però bé, amb aquesta recomanació que ens fas, doncs ja tenim doncs un llibre més per llegir.
Me n'alegro moltíssim.
Que vagi molt bé. Bona
Gràcies,
setmana.
Igualment a vosaltres. Adéu-siau.
I anem ja acabant el supermatí, perquè ja són pràcticament les 9 del matí. Recordem que tota l'actualitat del Baix Empordà torna demà a partir de les 8. Que vagi molt i molt bé. A reveure'm.